Ja esteu intuint qui està amb nosaltres en l'estudi, i és n'Antoni Ferrer, Abarzuza. Molt bon dia.
Bon dia, bon dia. N'Estefano Cingolani, el doctor Cingolani, no pot ser amb naltros, perquè deu ser per Vilafranca del Penedès, que que diu ara, però va estar amb naltros dijous passat, a la presentació del llibre.
Bé, sabem que és coneixedor de, sobretot especialista en temes relacionats amb la corona d'Aragó.
Sí, sí, ell és un italià català, o un català italià, que està, ha fet, per qui no el conegui, ha fet una immensa feina d'edició de fonts històriques i d'anàlisi, però sobretot s'ha centrat en editar, vol dir, en agafar documents escrits en lletra gòtica, pràcticament tots, i passar-los a la nostra escriptura actual, de manera que els pugui entendre tothom, no?
Bé, seria un luxe comptar amb ell en una altra ocasió, però en aquesta volta volem aprofitar que estàs aquí, que ens expliquis moltes més coses sobre aquest llibre. Bé, abans, Antoni, com es caracteritza aquest moment que heu decidit retratar en aquesta investigació?
Sí, el llibre no s'havia editat abans, perquè va rebre el premi, com molt bé has dit, però no es va editar. Això el que va fer que el anàssim retocant. I tant el vàrem retocar que el que es va presentar en el premi l'any 2012 era el que ara és introducció.
Uau, bé, realment, doncs, l'heu ampliat moltíssim.
Bastant, que la introducció es basava en una sèrie de documents. Què hem fet? Agafar aquells documents que estaven, com us he dit, escrits en lletres antigues, diguem, no? En lletres gòtiques, són documents que estan ben bé tots a l'arxiu de la Corona d'Aragó, a Barcelona, i afegir-los com a col·lecció documental en aquella introducció que també hem retocat una mica, l'hem millorat, l'hem enriquit una mica a partir de la relectura d'aquests documents. I ara el que presentam, per tant, el llibre, és aquesta introducció, aquest estudi dels documents que després van en la col·lecció de documents, que és el gruix del llibre, són 330 documents.
I per tothom que ens escolta, ens preguntam per què heu triat aquest moment històric tan concret?
Sí, va, això com sempre és fruit d'una sèrie de casualitats i de coincidències d'interessos entre n'Estefano Cingolani i jo. Ell estava estudiant una sèrie de coses i li sortien coses d'Eivissa. Em va dir, això no és interessant, li dic molt. I a partir d'aquí surt el llibre. Per què ses dates? 1276 és l'any que va morir el rei Jaume I, el conqueridor, per aclarir-nos, no? El seu regnat va ser molt llarg, de 1213 fins a 1276, i és el regnat que tothom que sap una mica de l'edat mitjana coneix, no? És regnat de la conquesta de Formentera, de la conquesta d'Eivissa, de la conquesta abans de Mallorca, després de Menorca, del regne de València, en fi, de la crescuda territorial de la Corona d'Aragó. I què passa després? Després el rei Jaume té una sèrie de fills, va dividint el seu regne entre els seus fills, al final n'hi queden dos, Pere i Jaume, i decideix fer una divisió de regnes que ja no s'estilava en aquell moment, ja no... Això de dividir el reialme entre els fills s'havia fet abans, però ja en temps, el 1276 o el 1260, quan fa testament, ja no s'estilava. S'estilava deixar un regne únic a un hereu, normalment el primogènit. En aquest cas no es fa així i li queda en el fill segon, el rei Jaume, el que ara són les Illes Balears, Menorca, tributària d'aquest regne, i les terres de la Catalunya Nord, diguem, no? Del Rosselló a la Cerdanya. Això és un regne marítim i molt dispers territorialment. Era un regne que ja hem vist a posteriori, fins i tot vist en aquella època, era bastant inviable. Què passarà? Que el seu germà gran, el rei Pere el Gran d'Aragó, dirà, bueno, això s'ha acabat, tu has de ser feudatari meu. Hi ha una sèrie, hauríem d'explicar-nos, allargar-nos molt, però el rei Jaume de Mallorca en un moment donat s'aliarà amb el rei de França contra el seu germà Pere el Gran, i això després, quan Pere el Gran aconsegueixi derrotar els francesos a les terres de Girona, dirà, bueno, i ara Jaume, això s'ha acabat, i el regne de Mallorca passa a formar part de la Corona d'Aragó.
Sí,
i això serà així fins a 1298, en què, a causa del tractat de Nagni, una sèrie de tractats que hi ha, perquè hi ha a un revolt internacional molt important en aquell moment.
En què consisteix aquest tractat?
Aquest tractat és que Aragó havia de tornar, diguem, la independència al regne de Mallorca. Uh-huh. I això serà el 1298. I per això el llibre es titula Entre dos regnes, perquè 1276 passam a formar part del regne de Mallorca. A partir de 1285... es reincorporades les illes, Formentera entre elles, al Reina d'Aragó, i en 1298 torna a tenir existència independent al Regne de Mallorca. Per tant, és una anada i venguda entre el Regne de Mallorca i el Regne d'Aragó durant aquests anys. Per tant, són uns anys diplomàticament molt moguts a nivell internacional, i aquests documents ens aporten, primer, com influïa aquesta situació internacional aquí, a un lloc petit.
Quin era una mica el context internacional, així, de manera simplificada?
Molt simplificadament és això, és una pugna entre Aragó i França, entre el rei Pere i el rei i França, i després hi ha tota la qüestió de Sicília per al mig. Allò, no? és molt llarg, el papat també intervé, el papat és filofrancès en aquell moment, el rei és excomunicat, en fi, és tota una sèrie de circumstàncies d'una certa complicació que passa en aquells moments, i al mig està el Regne de Mallorca i aquesta pugna entre dos germans, i després amb el rei Alfons d'Aragó, entre un oncle i un nebot, no?
I bé, jo em pregunto, quina és la novetat, no?, que heu cercat, no?, en aquesta investigació, que heu trobat, que anteriorment, doncs potser heu pensat que valia la pena, doncs, publicar-ho i difondre-ho en major mesura perquè arribés a tothom.
Sí, aquesta època havia estat molt poc tractada les històries generals, des de Macabitxes, les que han sortit més recentment, molt poquet, perquè justament per aquesta complicació que té. I perquè no teníem aquests documents. Aquests documents ens han permès veure l'organigrama de les representacions dels representants del rei que hi havia aquí, dels representants del senyor, ja sabem, de l'arquebisbe de Tarragona i del paborde de Tarragona. Sabem que Eivissa i Formentera pertanyien a aquests tres senyors feudals, diguem, el rei per una banda, com a rei, però com a senyor feudal d'aquestes terres, arquebisbe de Tarragona i paborde de Tarragona. Quins representants tenien aquest? Aquests documents ens han permès aclarir-ho.
I quina era la dificultat per obtenir aquests documents que potser anteriorment doncs, no...
Que no s'havien anat a consultar l'arxiu. S'havien anat a consultar l'arxiu de la Corona d'Aragó. Des de fa uns anys ja són consultables per internet, però clar, un ha d'anar passant fulls i no estan ordenats aquests registres. Aquests registres són les còpies que la Cancelleria Real, que l'acord, guardava dels documents que emetia, que enviava. Són els registres, per tant, el que s'enviava. I allà s'han conservat tots aquests registres, mentre que els documents que s'enviaven s'han perdut pràcticament tots. A partir d'aquí es pot anar fent una cronologia dels documents que van ser emesos per la Cancelleria Real i saber a què deien. I clar, hi ha una infinitat de temes. Aquí n'hem analitzat alguns. Per a infinitat de temes, des de qüestió d'esclavitud, que és aquella que m'interessava, de rendes que cobraven aquests senyors feudals de les terres de Formentera i d'Eivissa. Què més? Per exemple, hi ha un document que parla d'uns usurers que havien enganyat en els frares de la Mola, per exemple, 1298, i el rei diu que s'han de buscar aquests usurers i castigar-los. I moltes més coses. Per exemple, Formentera és esmentada en aquests documents 9 vegades. Entre 300 documents, 9 vegades, és molt poc, però hi surt esmentada. Posteriorment ja no hi sortirà quan se despoblació. Per tant, vol dir que Formentera és un lloc petit, marginal, com a Eivissa mateix, per Formentera encara més, però és tenguda en compte i és allò de... el binomi Eivissa i Formentera que es feia servir en aquella època en els documents. En els documents
encara dura, reals, encara dura.
No? Encara dura. Després d'un temps que no es feia servir.
Bé, doncs, Antoni, també per una altra banda, no sé si m'ho permets, i és que potser podríem passar, si vols afegir alguna coseta més, sinó potser podríem passar del segle XIII al segle XX,
ui,
perquè bé, abarques diferents períodes històrics, no?, en la teva investigació i trajectòria com a historiador, I bé, casualment, demà tindrà lloc, o sigui, demà divendres 18 de febrer, en el context de les conferències obertes per a majors de la UOM, mm-hmm. doncs tindrà lloc aquí a Formentera una xerrada, que a més tu també seràs desconferenciant.
Sí.
La xerrada té com a títol La colònia penitenciària de Formentera, 1940-42, estat de la qüestió i algunes aportacions. Bé, per qui a més del llibre també estigui interessada en assistir en aquesta conferència, que sàpiga que serà demà divendres a les 5 en el Centre Social i de Majors de Sant Ferran i estarà oberta a gent gran a partir dels 50 anys. Antoni, què podem trobar? Què vols aportar en aquesta conferència del dia de demà?
Mira, com bé dius, és allò, casualitat. El meu període d'estudi per formació és la mitjana, és a dir, és llibre aquest que parlàvem ara. Uh-huh. I aquesta conferència surt d'un informe que em van encarregar l'any passat, o l'altre ja, no ho sé, sobre les víctimes mortals de la colònia penitenciària de Formentera, uh-huh. l'escampament, que li deim també.
Sí, l'escampament, no? Així es coneix popularment a Formentera.
Sí. I d'aquí, jo pensant que em trobaria, que pràcticament s'havia dit tot, encara vaig poder trobar algun fil d'investigació de qüestions que no s'havien tractat a prou, o que jo considerava que no s'havien tractat a prou, o que no s'havien tractat mai.
Uh-huh.
I d'aquí surt això de la colònia penitenciària, estat de la qüestió, i algunes aportacions noves, s'entén, no?
Arran d'aquesta investigació que havies realitzat.
Exacte, exacte, exacte. Bé, la qüestió de la colònia penitenciària, efectivament, s'ha estudiat en diverses ocasions i molt bé, i a més cada any es fa un passeig memòria d'Eivissa i Formentera, fa un homenatge allí, un merescut homenatge, perquè va ser un camp d'internament, una presó. Va començar diguent-se colònia penitenciària de Formentera, després va passar a ser destacament penal de Formentera i finalment el nom que es va estabilitzar va ser presó central de Formentera, uh-huh. sempre depenent de la presó provincial de Palma.
Uh-huh.
I bé, en quant a xifres, que el mateix Institut d'Estadística d'Espanya d'aquell moment, del 43, publica la quantitat de presos que havia tancats a la colònia, que eren 1.460, crec recordar, en un mateix moment. Per la colònia penitenciària van passar més gent, però en un sol moment almenys hi havia 1.400 persones tancades dins aquest recinte.
Tothom hem vist l'espai, no?
Exacte, exacte. La gent que ho recorda o que ha tingut fins i tot familiars tancats allí, tothom coincideix en el mateix. S'insalubritat, la gana, vaja, la fam, que passaven perquè l'alimentació era insuficient, pensaven els problemes per proveir una població que era la meitat de la població normal de Formentera allí tancada i tot l'impacte que va causar aquest centre penitenciari situat en aquesta illa. No? Després, hi ha unes fonts d'informació que sempre insuficients, però són abundoses. Tenim les memòries d'un pres que hi va estar tancat, en Kraschewski, un d'origen alemany, que fa unes explicacions fantàstiques sobre la vida en aquell lloc. Hi ha un llibre d'en Joaquim Maurín que té una història que ell va sentir a contar en alguna presó de les que hi va estar ell en aquell mateix moment sobre la colònia penitenciària de Formentera.
Bé, veig que aquests apunts, aquesta investigació, t'han portat a tenir moltes fonts diverses que encara no s'havien descobert, no? O que encara no s'havien investigat prou.
Exacte.
Bé, doncs, això seria una mica un avançament del que poden trobar, com dèiem fa un moment, demà a les 5, al Centre Social de Majors de Sant Ferran, i a més, doncs, evidentment, si algú està interessat també en conèixer aquesta nova publicació, doncs demà també tindrà l'oportunitat d'estar amb l'autor i si et volen plantejar preguntes, ho deixo obert, no sé si després de la sessió tindreu una mica de temps. Si no, estic segura que també et tornarem a retrobar.
Molt
Moltes
bé.
Gràcies, Antoni.
Gràcies a vosaltres, bon dia.